És diumenge, són les 12, tornem a baixar a la plaça?
Avui és diumenge, ens trobem a la plaça?
Avui he fet allò que un periodista no faria mai, perquè no ho sóc. Bueno, sí que ho faria. Bé, ni sí ni no. He agafat un tema que em preocupa, cosa que sí que fan els periodistes. Però resulta que no sé si el domino prou com per no fer preguntes als convidats que tenim que semblin poc pertinents. Intentarem que no sigui així, evidentment, i si això passa, disculpeu-me.
La plaça, el punt de trobada de l'Espluga FM Ràdio.
Fa uns anys enrere, cap al 2005 o així devia ser, jo anava als fòrums de joventut i amb els de la meva edat reivindicàvem el que més tard va ser el transport jove, i els locals també. Aquesta segona part no la vam aconseguir gaire, però no importava tant com ara perquè nosaltres anàvem al Xenon o el que de què i ens donàvem per satisfets. Gastàvem molt més cara i no sé d'on els trèiem. En aquests fòrums es parlava sobretot de dos temes que a mi en aquells moments m'interessaven ben poc perquè creia que no eren temes de joves. Però ara que sóc jove d'una altra edat, els entenc. Feina i habitatge, els dos grans temes. Els joves demanaven feina a la comarca per poder-s'hi quedar a viure. D'aquells anys, 2007 aproximadament crec, és concretament la borsa d'habitatge del Consell Comarcal. Però també d'aquells anys deuen ser tots els habitatges tapiats que han quedat pels pobles i tants altres temes relacionats amb això. La borsa va fer la seva feina, però ara ens trobem en un moment complicat pel que fa a aquest tema i en un moment d'incertesa pel que fa a aspectes urbanístics i de creixement o no dels pobles de la comarca. És per això que hem convidat avui a la plaça els regidors d'Urbanisme de l'Espluga, Montblanc i Vimbodí. També vam convidar el Consell Comarcal, ja que porta el tema d'habitatge a la comarca, però no hi han pogut assistir per diversos temes, tot i que hem parlat directament amb ells i en el seu moment podré exposar la seva visió. Saludem doncs el David Rovira, el Joan Caselles i el Joan Canela. Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb ells comencem la plaça. Bé, doncs comencem aquesta tertúlia d'avui. Serà tertúlia, serà conversa, ben bé nosaltres anirem fent. El primer tema que volia posar sobre la taula, com ja he dit, doncs parlarem una mica tant d'urbanisme com d'habitatge, perquè considero que són dos temes bueno, importants, evidentment, i que dels quals la majoria de gent normalment no se'n preocupa directament, no? Normalment no s'exposa directament en un programa doncs, com pot ser un programa diumenge al matí com aquest. Llavors, el primer tema que volia posar sobre la taula eren els POMs, que són plans de... Ara no em surt bé això... Plans d'organització, no,
d'ordenació
municipal, urbanística municipal, així és, el POM, Pla d'Urbanació Urbanística Municipal. I volia preguntar, doncs, en els tres casos que tenim aquí, Montblanc, l'Espluga i Vimbodí, com estaven els POMs i què han suposat per als pobles?
Bé, em diu que comença jo deia que comences amb Montblanc per la grandària, però és igual.
No, però estem a l'Espluga, jo crec que...
Estem a casa teva.
El POM, aquí a l'Espluga encara en aquest moment estem amb normes subsidiàries, que és el que hi havia tradicionalment als municipis. Estem a la fase, ja no sé quina, l'enèsima exponencial de la redacció d'aquest POM, que ha sigut un element molt complicat per l'Espluga. I a veure, l'experiència personal i com a alcalde de l'Espluga i com a representant del grup de govern no és positiva la del POM. No? Primera, perquè s'ha allargat molt. Segona, perquè hi ha hagut molts canvis legislatius al llarg d'aquest temps que s'ha estat redactant. I tercera, per la grandiosa o molt, molt, molt important intervenció que en fa l'Apartament d'Arquitectura i Habitatge, que limita moltíssim les possibilitats. Vull dir, és un element que teòricament ha de donar llibertat al municipi una vegada el té aprovat, però la realitat és que això no és ben bé així i que contínuament has de recórrer a aquest departament.
Anem per Montblanc?
Sí, no, Montblanc doncs, potser sí que és cert que la intervenció que fa urbanisme és bastant... fa un seguiment molt acurat dels casos i ens obliga moltes vegades a fer viatges a Tarragona per anar delimitant què és el que volen ells, siguem francs, què és el que ells volen per tal d'adaptar-nos, perquè sabem que podem fer una aprovació inicial del que vulguem, però després anirà a Tarragona i tu, si els convé, t'ho podran tombar. Per tant, ja d'entrada i seguint amb el David, doncs, moltes vegades el que acabem fent és anar-hi prèviament. Ells diuen que quin és la marca en la qual volen treballar i nosaltres el que fem és adaptar-nos, i sí, això certament pot trepitjar l'autonomia municipal, però bé, ho acceptem i és la realitat que hi ha. Sí, jo crec que tots els municipis, en general, a tot Catalunya, crec que amb el tema de l'habitatge tenim molt poques competències. Després
ja en parlarem,
però
tema.
Jo crec que tenim tant el problema del finançament com el de la gestió, que municipis com els nostres no tenim capacitat per fer una política d'habitatge encara i ulls.
El cas de Vimbodí, en altres urbanisme doncs, també va tindre una incidència bastant, bastant directa. No? Nosaltres tenim assignat a creixement zero, vol dir que això castigui molt el creixement del poble, castigui molt el poder fomentar habitatge i la supervivència del poble, en aquest cas, doncs, se't complica. No? Tens que buscar sortides en turisme i amb altres històries. No? Uh-huh. Per tant, sí que la incidència del POM amb nosaltres és bastant més forta que en el cas de l'Espluga i de Montblanc, que tenen un polígon industrial en el qual això els dona molta més sortida a l'hora de poder construir habitatge, de ser més atractiu perquè pugui vindre gent al poble, i doncs clar, evidentment, nosaltres aquest fet sí que ens castigui bastant.
Suposo que aquest fet és un fet diferencial, no només entre l'Espluga i Montblanc i Vimbodí, sinó entre l'Espluga i Montblanc i altres pobles de la comarca.
Evidentment.
Quan tu, David, deies que limit té possibilitats, podem posar exemples perquè la gent pugui entendre fins a quin punt limit té?
Per exemple, ara posar un exemple sense dir d'on, una persona que té una... No és ben bé de l'habitatge, però perquè s'entengui...
Sí, sí.
Una persona que té una nau que era una granja, li cau la teulada i no la pot rehabilitar. L'ha de tirar a terra.
Ha de tirar a terra la granja sencera.
Sí, perquè com que està en zona que és zona rústica, en el seu moment es va fer una granja de l'època del que fèiem granges a la comarca, estem parlant dels anys 60 i pico, 60-70, en aquell moment, evidentment, els plans eren uns altres, i per tant, doncs, no li permeten rehabilitar aquella teulada. Bé, ha de... O sigui, és que no pot fer ni la conservació, no? L'haurà de tirar a terra, perquè no estava considerada com un element que estigués aprovat en el seu dia, que, com altres coses. Això ens passa amb bastantes coses, no? El tema, doncs, tu veus l'ocupació del sòl, no? L'ocupació del sòl. Ve una persona que té una parcel·la, una piscina, es considera que ocupa sòl. No? Jo diria que ocupa terra, però sòl no... O sigui, no hi ha volum, no hi ha res. Pues et trobes amb algunes vegades que una persona no pot fer una piscina a casa seva perquè ja té el sòl esgotat i no pot fer coses d'aquestes que dius, bueno, escolti, jo... I que no s'entenen, no?
Per això és el que et deia, a veure, el que deia nosaltres amb el cas del sòl industrial. Qualsevol persona que vulgui vindre a Vimbodí a establir una indústria o un negoci, si no s'estableix en un lloc on ja hi hagi estat sòl industrial, com per exemple el cas d'Enderrocs, que han tornat a Vimbodí, es van poder col·locar, per què? Perquè se van posar en un espai en el qual ja estava consolidat com a indústria. Però si no, em té que portar un projecte, quan ja m'ha portat el projecte, el tinc que presentar a urbanisme, llavors se li té que acceptar. Clar, tot això porta tot uns tràmits molt farragosos, molt llargs. Pues, què comporta això? Comporta que tiri cap enrere la idea...
I se'n va a un lloc més fàcil.
I se'n va a un lloc molt més fàcil. Clar, això et limita moltíssim, no? Que tu puguis tindre el pensament pues, de buscar promotors en el qual te facin un bon habitatge amb garanties, econòmic... Te limita molt més.
El Joan de Vimbodí parlava que el Vimbodí té creixement zero. Entenc que Montblanc i l'Espluga sí que tenen encara zones de creixement.
Sí.
Llavors, a Montblanc suposo, i això ara ho dic sense saber-ho, la zona del sòl de l'Horta, per exemple, devia ser una zona de creixement en el
Correcte.
Seu moment.
Sí, sí.
La valoració que avui en dia es fa d'aquestes zones que en el seu moment ja s'hi va fer alguna actuació, quina és?
Ho va planejar Incasòl. Ara parlo jo com a ciutadà i com a regidor.
Uh-huh.
La sensació que tinc és que en el seu moment no es va lligar prou bé el poble. De fet, encara fins fa 4 dies no m'ha aprovat, no vam poder fer la passarel·la que saltava el barranc de la Pasquala, i això vol dir que una cosa tan simple com és connectar aquest nou barri amb el municipi, amb el centre del poble, no estava feta. Fa la legislatura passada, quan vaig entrar, doncs hi havia coses del clavegueram i altres qüestions que no estaven ben solucionades, perquè ells ho van lligar al pla de la Batedora, que ara està allà als Lims, que és l'espai que queda entre, perquè ens entenguem, entre l'antiga carretera nacional, on hi ha el Capravo i on està aquest barri, doncs aquell espai que està per algun dia edificar, però que està d'aquella manera, doncs hi van haver errors, des del meu punt de vista, greus en aquest sentit, eh? Però bueno, finalment doncs això està solucionat. I una altra cosa que no acabo de veure clara és perquè es van deixar construir casetes, pisos i naus industrials. Vull dir, no ho sé, crec que s'havia d'haver definit una mica més el model. Es podien haver fet blocs de pisos amb planta baixa més dos, per dir alguna cosa, amb moltes places, perquè la... no sé, hauria sigut una solució, i traslladar tot el que seria la indústria cap a altres zones i definir clarament que potser cap a l'estret de la vall no era el lloc més adequat per tenir indústries, i anar-les traslladant totes cap a un espai que passejísticament fos un impacte menor. Per exemple, la Mahler 2, que ocupa una gentada, crec que queda, personalment, crec que queda prou ben tapada passejísticament com perquè l'impacte sigui baix i turísticament puguem seguir avançant. Llavors, definir-ho clarament no es va fer, però bé, el tema de la connectivitat ja s'ha millorat, el tema del clavegueram també, ara s'ha posat un parc infantil, ara també han creat zones d'aparcament, perquè ens estem trobant que molts cotxes van fer els carrets una mica estrets, no hi havia, sí. Aparcaven, hi ha alguns que aparquen damunt de la vorera, per tant hem hagut de crear zones d'aparcament, és a dir, primer, se crea un barri i després diem, val, d'acord, doncs ara anem a veure tot el que hem de millorar, però no dic que s'ha fet malament, però també es podria dir,
sí.
Tot el que s'ha de millorar, s'ha de millorar un pàrquing, s'ha de posar un parc infantil, s'ha de connectar millor amb el poble, potser haurem de pensar alguna manera de connectar millor cap a la banda del riu, vull dir, s'han de pensar encara en moltes coses, perquè aquell barri que té vida, que té una vida relativa, perquè finalment no s'hi ha posat cap comerç,
Té vida de nit, més que...
De nit.
A partir de les 7 del vespre, perquè la gent hi va a dormir.
Ah, sí, sí, però exacte, queda com una mica com un barri dormitori, perquè la voluntat que hi havia de fer-hi algun supermercat tampoc ha reeixit, en la qual cosa aquesta gent, doncs per anar a comprar el pa o el diari si encara algú ho compra, doncs s'han de traslladar al mig del poble. Per tant, val, d'acord, ha servit perquè hi hagi un espai de creixement, eren pisos doncs relativament en preus moderats, hi havia molta oferta social, d'habitatge social, però sí, tenim tots aquests problemes de que no queda al final un barri urbà amb connectat, prou ben connectat i cohesionat amb el poble.
Jo volia dir que això que deia ell, no? Amb urbanisme, com amb moltes coses, hi ha modes. Llavors, en funció del qui té real poder, per exemple, algú que té real poder, doncs s'inventen barris com aquest, amb el qual fan un collage, barregen un munt de coses que no haurien de barrejar. La indústria normalment lliga molt malament amb l'habitatge, perquè després porta problemes de so, porta problemes d'aparcament, porta problemes d'aquests, però doncs, bueno, doncs hi va haver un moment, i si recorreguéssim Catalunya, veuríem que trobaríem barris com aquests en moltes localitats. Aquell, hi havia un senyor que ho va pensar, que va creure que era com un petit nucli, com si fos una mena de petit poble, i després la realitat pues, és la que és. No? Uh-huh. Per tant, urbanisme, com passa moltes coses, també té modes que no sempre funcionen. Un altre, per exemple, puc posar el tema de les places dures. No? Vull dir, les places dures també van ser una moda. Vull dir, les places dures que en un moment determinat van imparar i que doncs, no hi ha ni un arbre, no? I a l'Espluga en tenim una, no? N'hi ha tres d'arbres, eh? Però que costa molt. I que després dius, bueno, pues canvia-ho, no és fàcil. O sigui, tornar a incidir quan hi ha un ajuntament ha fet una despesa important en un lloc, vull dir, nosaltres no hem sigut partidaris, hi ha hagut gent que ens deia per què no modifiqueu d'alguna manera la plaça, que té avantatges el que es va fer, eh? Jo no ho critico, jo et dic la moda, però és molt, jo no ho hem fet perquè pensem que hi ha altres coses per intervenir i cadascú ha d'anar fent en funció del que pot, no? Però ens passa això, que en urbanisme hi ha modes i hi ha gent que mana molt i que marca una tendència i que tu menges sí o sí, i si vols fer el barri l'has de fer com ens diuen, si no, no hi ha barri, o sigui, no hi ha possibilitat, no?
Nosaltres amb l'urbanisme, enguany volem també potenciar molt tota la part antiga de Vimbodí. La part alta, tenim els carrers molt malmesos, doncs clar, necessitem pues, que rehabilitar-los tots. Enguany, amb el pla d'obres i serveis, començarem pel carrer que va des del carrer Major fins des de l'església, que és el central, és on hi va parar tot el clavegram, per la lògica s'ha de començar per aquest, no? Llavors, un altre dels projectes és potenciar molt l'entrada, sense descuidar en absolut l'entrada de Tarragona, potenciar la banda allà on hi tenim les escoles, on hi tenim l'estació, el parc infantil, aquell parc infantil en la zona on està queda molt limitat, no? I enguany s'ha aprovat fer el parc infantil al davant, on hi ha l'avinguda dels arbres, la banda de baix, doncs, bueno, això també ens ha portat unes modificacions urbanístiques una miqueta costoroses, perquè el terreny era privat, s'ha tingut que fer unes modificacions urbanístiques que també urbanisme te les té que aprovar, no? Te les té que acceptar. Però finalment es farà. Tot i amb això, el consolidar aquest pla urbanístic, a nosaltres ens representaria la consolidació total d'unes 170 habitatges més. Per tant, bueno, tampoc no estem tan castigats. No,
és important el número, sí. El David ha deixat anar dues coses que m'hi ha quedat. Una és qui mana molt, que això potser ho podeu explicar vosaltres, perquè nosaltres potser no ho sabem. I la segona, que m'havia quedat d'abans, no, que havíem parlat d'aquesta zona de creixement de Montblanc, però no sé quines són les zones de creixement a l'Espluga. Entenc que hi ha una part del polígon, diguem, que allà on hi ha el Bonària i on s'havien de fer totes aquelles fàbriques o cada una que ha anat entrant, no? Però si hi ha alguna altra zona més de creixement i si es preveu que en una d'aquestes zones de creixement, que si són, hi pugui haver algun habitatge.
A veure, en la primera, els que manen són els arquitectes.
Vale.
Els que manen són arquitectes, que normalment acaben sent directors o gent molt influent a dintre del departament. Després el polític, evidentment, pot modular, però normalment aquestes modes venen molt marcades pels arquitectes, no? A veure, això és una tendència mundial. A l'època del Gaudí doncs es feia un tipus de reconstrucció. A l'època del Moneo doncs fa un tipus de construcció.
Nosaltres podem posar les idees i els arquitectes es executen.
I per tant, hi ha gent d'aquesta que fa, no? Vull dir, per tant, normalment són arquitectes els que marquen una pauta que s'ho imaginen. I ara explico una petita anècdota de quan jo em vaig fer la casa sense entrar en detalls. L'arquitecte em deia unes coses i el constructor em deia, David, tu hi has de viure. Vull dir, una cosa és l'estètica i l'altra és la funcionalitat. I a vegades no van lligades. Per exemple, quan un arquitecte fa una vidriera molt maca, però contrapendent, no pensa que allò s'haurà de netejar.
Sí.
Poso un exemple aquí a l'Espluga que es pot anar a veure, al Museu de la Vida Rural. Quan estigueu a la sala de dalt on hi ha aquelles forques penjades, mireu el sostre, el vidre. És un vidre dificilíssim de netejar. Han de pujar la teulada, posar-se allà damunt és un risc, s'ha de fer amb una distància, ho han de fer especialistes. L'arquitecte no va pensar-hi. Va dir, per aquí entra la llum, perfecte. Posarem un vidre, perfecte. Però resulta que allò un dia o altre s'ha de netejar perquè si no, no fa goig. Per tant, és un tema estètic, però no és funcional. Vull dir, doncs això passa també amb l'urbanisme, que són temes aquests, vull dir, aquesta idea de dir un petit poble, un petit concepte de comunitat que es lligarà entre ella i tal qual, però després la realitat és una altra. No?
Clar, llavors, creieu que s'escolta prou la veu local i municipal quan es parla d'aquests temes? Perquè
costa.
Sí, que vingui un arquitecte no sé d'on i digui aquí es crearà comunitat, és molt fàcil dir-li no se'n crearà, aquí passarà això.
No, perquè
això,
ho fa amb un nivell que tu ja no hi arribes a conèixer. O sigui, hi ha un senyor que diu, dicta, això ara aquest serà el model urbanístic que es planificava. Jo et deia que no ho trobaràs a Montblanc. Això ho trobaràs a molts llocs, perquè aquest va ser un model que es va imposar. Va dir, els plans urbanístics de creixement es faran d'aquesta manera, que integrin la part de les vivendes unifamiliars, la part de tot aquest concepte. O sigui, el sol de l'ordre no deixa de ser un model, que ja dic, si passegéssim per Catalunya i coneguéssim, veuries que es reprodueix. Per tant, hi ha un senyor que diu, ho faran, i després els altres traslladen a la realitat. I tu ja no hi pots fer res. O pots fer res. Costa molt de modificar-ho. Em preguntaves també pels creixements d'aquí l'Espluga. Sí. Els creixements d'aquí l'Espluga no tenim un problema d'espais per créixer. Hi ha un pla a la zona del carrer Milmanda, al riu, al voltant del riu, o sigui, a la regió del Casal cap a la banda del riu. Allí caben un fotimer de cases, però el problema és que s'ha d'urbanitzar privadament. I s'ha de... vull dir, l'Ajuntament té el pla aprovat, està en disposició de que els propietaris diguin endavant. Però, esclar, ho han de fer ells. No, jo no crec que siguem l'Ajuntament qui ens hàgim de posar a fer urbanitzacions perquè després al darrere vinguin uns promotors privats a fer un negoci d'aquest tema. No? És un tema complicat, però de creixement, lloc per créixer n'hi ha, però està en mans privades fer l'urbanització.
Aquest és el cas de Vimbodí. Nosaltres tenim una urbanització consolidada, feta de baix del Palenguer, a l'entrada del poble, per la banda de Tarragona, que ja està la urbanització feta, amb l'enllumenat, amb tots els serveis, i després hi ha tota l'avinguda Amics de Vimbodí, a la part baixa de les cases actuals, que és un espai per créixer, un espai per poder edificar perfectament, però és el que dèiem, necessites d'un privat que t'ho urbanitzi. Que faci, o sigui, que, o l'Ajuntament fa l'organització i llavors la carrega.
Sí, però això és molt complicat, perquè per l'Ajuntament significa
una despesa complicat.
Econòmica Clar, molt important, exacte. Ha de treure els diners.
Això és avançar uns diners per fer una urbanització.
I com tinguis algú que et falli, et quedaràs amb els terrenys. Sí, però hi ha una gràcia, perquè clar, per l'Ajuntament, com si et fes il·lusió tenir terrenys. Si t'has fet una despesa, dius, sí, ja li deixarem unes parcel·les. I què em fai?
Sí, llavors, si no, tu no tens sortida
que no pagui, et queden allà unes parcel·les que tu has hagut de pagar.
Que tens que ja.
Per tant, promotors no n'hi ha, diguem, actualment.
Bueno, jo crec que torna a haver una mica de moviment.
El problema que em sembla que tenen és que de moment no, els bancs encara no... És a dir, el promotor s'ho ha de promocionar tot, la qual cosa ho fa força difícil. Perquè els bancs de moment encara no deixen anar res.
I com en sortim de tot això?
No sé com en sortim. A veure, jo crec que nosaltres, el paper que ens toca als ajuntaments, en la meva opinió, i ha de donar en ell, és posar el màxim de facilitats perquè la gent ho pugui fer. I en aquest sentit sí que podem ajudar amb algunes coses, sobretot a fer els contactes, no? A fer de facilitador. Però, evidentment, al final hi ha una responsabilitat de la propietat, que és qui ho ha de fer. Jo no m'imagino l'Ajuntament de l'Espluga urbanitzant el zona de Milmanda. No m'ho imagino, no? Vull dir, no m'ho imagino. Què és el que ha passat? Que els bancs van tirar de llarg, també podríem parlar de la gravetat dels bancs, però els bancs van donar sense cap limitació i ara és al revés. No? Ara tots són problemes. No? I ara el crèdit, per molt que diguin, és molt complicat. I acaben deixant amb zero risc. Amb zero risc. No et deixen un euro si no tenen la seguretat absoluta de que el podran recuperar, no? Sempre són a la baixa, sempre són amb avals, sempre són... Ja és complexa encara accedir al crèdit, per molt que la propaganda digui que el crèdit comença a fluir. Com tu no portis avals, patrimoni o algú que és molt complicat encara.
I si amb això hi sumes que la borsa de treball ha baixat, doncs clar, el primer que el jovent necessita per poder accedir a un habitatge és seguretat laboral.
Seguretat. Més que potser baixar el treball, la seguretat del treball. Perquè en aquest moment jo crec que la comarca de treball la tenim. El que ens costa és que sigui estable. Més que potser el lloc de treball en si, el que ens costa és que no sigui un contracte de 6 mesos. No,
6 mesos. Jo tinc un fill amb 21 anys que...
D'hores.
Amb 21 anys és difícil treballar avui en dia.
No, treballa els caps de setmana, però el contracten de setmana en setmana. Vull dir, 6 mesos...
Sí, clar, i és una utopia.
Sí, clar. Jo penso... penso en 21 anys, dic, bueno, és que aquest nano, bueno, aquest nano,
aquest noi,
aquest noi ja no pot fer plans. Quin plan pot fer si va en contracte de setmana a setmana?
Això va lligat.
Sí. Per tant, sí, no és un problema de feina que n'hi ha, però sí que és veritat que és tan precària que...
És dur. Va molt lligat, i si em deixeu el trec després el tema, perquè vull acabar de tancar un punt, que és aquest una mica més de lleis vàries, no? I volia parlar un momentet de les lleis de barris, no?, que es van fer en el seu moment. Jo avui al matí m'he informat una miqueta i he vist alguna cosa de Montblanc, alguna cosa d'Espluga, de Vimbodí no he vist res.
No.
Llavors, si podeu fer una mínima també valoració del que va suposar, del que han suposat les lleis de barris als pobles.
Doncs a Montblanc ens va anar força bé per poder anar rehabilitant o comprant edificis emblemàtics. Per exemple, l'edifici del sindicat, uh-huh, el vam poder comprar complementant-lo gràcies a la llei de barris.
O sigui que ha sigut més aquest punt, no?
Aquest punt de tenir diners per actuar en el centre històric ens ha anat molt bé. I de fet crec que almenys la meva visió, però no perquè sigui montblanquí, sinó que pots anar pensant en molts centres històrics de molts pobles, crec que el centre històric de Montblanc mínimament està força ben endreçat.
Està endreçat, però buit. Després en parlem també. Sí, perquè un dels temes que he vist a Montblanc era, un dels objectius era augmentar la població total resident al centre històric.
Sí.
No sé si ha augmentat o ha disminuït. Vosaltres en deveu tenir les dades, però la sensació és una mica la contrària. En el cas de l'Espluga,
jo estic molt content de la llei de barris, malgrat que ens ha portat molts mals de caps pressupostaris. O sigui, nosaltres, jo crec que la llei de barris va ser una bona idea feta pel govern, que ha ajudat. O sigui, a l'Espluga, una mica abans ell ho comentava, a Vimbodí tenen per rehabilitar la part vella. Nosaltres, des del punt de vista urbanístic, el que pot fer l'Ajuntament, uh-huh, la part vella de l'Espluga és la que està més endreçada. Des del que pot fer l'Ajuntament. Un altre tema és el privat. O sigui, aquest és
aquí és on volia entrar després. Aquest...
A veure, nosaltres quan ens vam plantejar la legislatura, que després ens va ajudar a la llei de barris, però ja era un plantejament de la nostra etapa d'estar a l'Ajuntament, era la preocupació perquè vèiem que la part vella de l'Espluga anava caient i s'anava degradant a marxes forçades. I això no serà gens fàcil de revertir-ho. I per tant dèiem, però què podem fer nosaltres? O sigui, l'únic que nosaltres podem fer és arreglar aquella part que depèn de nosaltres, és a dir, arreglar carrers, arreglar serveis, o sigui, fer-ho. En aquest moment, el millor lloc de l'Espluga de serveis és la part vella.
Uh-huh.
Quin problema hi ha? Que com que el cotxe no és pràctic,
sí,
la gent no hi vol anar a viure.
Sí.
Aquest és el gran problema que tenim amb les parts velles. En aquell moment, jo ara, el cens no deu haver gaire, quan vam començar a llei de barris hi havia 80 cases buides a la part vella de l'Espluga. I això és un element que sortia a l'hora de per què se'ns va donar llei de barris. D'aquestes 80 cases, alguna s'ha rehabilitat, la majoria de l'Ajuntament. O sigui, el que ha fet el gran esforç en aquest moment de rehabilitar cases velles és tota aquella part del carrer Caputx, carrer Templaris, allà on han posat el MIC B, tot aquell conjunt de 5 o 6 espais que ha rehabilitat l'Ajuntament. Amb quina idea? De que la gent prengui un model i vegi que allà dalt es pot viure també a la part vella. El problema és el cotxe. El problema és que la gent vol anar a tot arreu amb cotxe i, evidentment, les parts velles pel cotxe no són còmodes. A l'Espluga hi ha algun carrer que el cotxe no passa.
Uh-huh.
I amb Montblanc passa igual.
I a Vimbodí passa igual. Jo crec que aquest és un problema que lo tenim majoritàriament tots els pobles. Vimbodí, tota la part alta, sota l'església, tots els carrers de la part alta de Vimbodí, doncs estan deshabitats. Són cases construïdes majoritàriament l'any 1900, i doncs clar, doncs són cases velles, dificultat a l'hora de poder entrar i sortir amb cotxe, doncs clar, aquest és un problema que tenim pràcticament tots els pobles.
Suposo que jo ara abordaré una altra visió. Jo tinc 28 anys, els vaig fer fa poc, i estic la franja d'edat en què em moc, el meu context, està entre els 25 i els 35, aproximadament. I aporto la meva experiència, perquè em podria haver gravat moltes, però realment pensava, doncs, perquè no puc donar la meva, no? Nosaltres fa Jo fa 3 anys que visc al carrer Ribé, o sigui que al mig del Montblanc.
Serem veïns, eh?
No, no ho serem, espero, perquè jo...
Ah, no? Jo bueno, sé que llavors... nosaltres tenim, estem fent la casa
sí, allà. Sí, ho sé. Ah, llavors, nosaltres vivim en un pis de lloguer, a un preu de lloguer molt bé. El que passa és que és un pis molt vell, perquè bueno, està al mig del poble i hi ha pocs pisos al mig del poble que estiguin doncs, rehabilitats, modernitzats, etc. Com jo som, no sé, com a mínim som 4 parelles que ara actualment vivim al mig del poble en pisos o espais que no són prou nous i que no volem marxar del mig del poble. I com nosaltres, hi ha gent que viu fora del poble, gent que viu al Sol de l'Horta, que li agradaria molt anar al mig del poble, independentment que no hi puguem guardar el cotxe, sí, perquè tenim els pàrquings just a fora, no? No sé si... jo crec que a l'Espluga la cosa és una mica diferent, perquè si una cosa té el centre de Montblanc, com que crec que també té el centre de Vimbodí, és més vida que el de l'Espluga, perquè l'Espluga és el Caputx i el Caputx sempre ha quedat una mica apartat del que és el carrer Lluís Carulla i, per tant, l'eix comercial, no? I això mou molt. A Vimbodí és al mig i, per tant, sempre hi ha més gent, i a Montblanc també, però l'Espluga és diferent. Llavors, nosaltres, jo fa un any que devem buscar casa, igual que totes aquestes parelles, però no hi ha manera. I és molt complicat accedir a l'habitatge que tu consideraries que tu vols o que tu esperes, no? Però igualment és difícil si te'n vas a fora del que és el centre històric.
Parles de propietat.
No, o de lloguer. És igual, de propietat o de lloguer, no? I nosaltres estaríem molt disposats a anar-hi a viure. Potser també perquè deia el David de les modes, no? Perquè tot són modes i potser ara la gent jove li ve de gust tornar als centres dels pobles, independentment dels cotxes. Llavors, si vols anar-hi però no hi ha manera, i llavors comences a passejar, no?, pels pobles i vas comptant el que deia el David, 80 cases buides. Jo cada passa que faig en veig una. Què he de pensar? Com ho he d'aclarir, això? No? No, és a dir,
si comences a buscar què et diuen els propietaris,
sí, sí,
de les
ara,
cases...
Ara explico. Que... Nosaltres hem vist cases per tirar a terra, sí, a 100.000 euros.
100.000 euros?
Sí, no, sí, sí, sí. Entre 50 i 100.000 euros, bé, per tirar a terra.
Però deu ser un bon solar?
No. 40.000, 60.000 euros, que quan hi ha anat un constructor, dit això, a terra i tornat a fer.
I ja a terra en val 15 o 20, eh?
No, sí, sí, clar, llavors t'assumava tot, no? Bueno, aquí estàvem. Hi ha altres cases del mig del poble que, òbviament, són més grans i que no s'haurien de tirar a terra, però que a nivell econòmic és difícil accedir-hi. I per què és difícil accedir-hi? Perquè deia el Joan abans, el Joan Canela, perquè nosaltres som una generació que, quan vam sortir de les universitats o dels nostres estudis, ens vam trobar 2012, no? Crisi màxima. Hem tardat 3-4 anys a tenir una feina que ens poguéssim tenir un sou relativament normal, però és un sou que no eren els sous d'abans, tampoc, i que la seguretat és molt bàsica. O sigui que realment jo pues, treballo en ensenyament i tinc una certa seguretat, però els estius no cobro, no? I com jo, són molts. Hi ha molts emprenedors, això dels emprenedors és una fal·làcia, perquè són autònoms i els autònoms ho passen malament. Llavors, hi ha molts autònoms en aquests moments de la meva edat i una mica més grans, una mica més joves, i és molt complicat plantejar-te adquirir un habitatge, no?, de propietat en un lloc així. Però llavors, com ho lliguem, això? Hi ha molta gent que vol fer-ho, però és que realment els propietaris no hi ha manera. És molt complicat de que diguin, mira, doncs t'ho deixo per un preu més baix, o podem, no sé, podem fer un lloguer amb opció compra per després, i tu vas rehabilitant. No, són molt complicades les coses. Hi ha molta gent que té propietats i que les té allà, no s'hi vol gastar diners, viuen fora i allò està buit. I als centres, què passa? Sí. Què fem? És una realitat, eh? Sí, i llavors sí, jo us la volia posar aquí perquè realment les meves converses de bar o de cap de setmana giren molt a l'entorn de on vaig a viure.
A veure, repassem. Estructuralment, què tenim? Tenim que econòmicament la Conca hi ha llocs de feina, però són llocs de feina molt inestables. Des de l'administració pública no sé com podem canviar-ho, no ho sé, però és un problema que tenim. Tenim que l'Incasòl o tot el que podia ser la Generalitat i que podia tenir antigament línies de diners per construir, no fa res. Què més tenim així bonic? No, clar, sí.
No sé si sabem que és molt complicat.
Sí, i les competències que tenen els ajuntaments doncs, són les que són. És a dir, per exemple, a Montblanc, si et rehabilites la casa al centre històric, doncs pots donar a tothom el 95%. No, ben entès que és molt poca cosa, perquè potser seria més interessant que rebaixessin l'IVA o al moment de fer la declaració de la renda les persones joves que accediu a la primera vivenda tinguéssiu realment un bon ajut. Però tot això no depèn dels consistoris locals.
Està clar.
La cosa està complexa. El que ens sorprèn, i no acabo d'entendre la lògica mental, és perquè hi ha gent que té una casa i no la vol posar en venda o lloguer. No...
Potser, et donen una raó.
Ah, sí? No, és perquè és el dubte que tinc. Tot l'altre ho tinc clar i realment juga en contra vostre. És a dir, econòmicament la inseguretat, la precarietat és dolenta. El fet que les administracions públiques doncs, siguin molt complexes i, a més, la Generalitat no tingui un duro, que les competències dels ajuntaments siguin tan minces, crec que són elements que ens fa que tinguem difícil.
Estic és a dir,
jo estic d'acord amb ell. Nosaltres podem arreglar els centres històrics, podem donar
bonificacions fiscals,
però entenc que són per les necessitats que poden tenir el jovent dels 25 en amunt, doncs possiblement són insuficients, però les competències que tenim els ajuntaments són les que són. El que ens xoca és que havent-hi propietaris que tenen una propietat al centre històric no vulguin treure un rendiment. Sí que vas veient que molts van fent allò...
Sí, ara se'n comencen a veure bastant.
Sí, i allotjaments i tot això, i dius, bueno, doncs comença a haver-hi una mica de vida i les façanes comencen a estar més arreglades, però em xoca que no... que sigui tan difícil. No
I això igual als tres pobles, vull dir que
sí.
Jo he parlat del cas que conec, però en realitat crec que és el mateix. Sí.
Crec que és una problemàtica que compartim.
Sí.
Bé, jo puc trobar una explicació amb aquest tema que què passa amb la propietat que no vol fer-la. Fins fa molt poc temps, la propietat era el que la gent considerava més segur. O sigui, la gent deia, tot pot anar molt malament, però la propietat és la propietat i la propietat no baixarà mai. Aquest era un pensament que està ficat al cap de molta gent, potser no vostra, perquè som molt joves, però de la gent que som més grans, jo aquí sóc el més gran de tots vosaltres, aquest era la mena. Dic, si he d'invertir en alguna cosa, en què invertiré? Si inverteixo en immobiliària, sé que no trauré grans rendiments, però no perdré. Esclar, això ja aquesta gran veritat no ha sigut veritat. O sigui, és un teorema que ha fallat, perquè, evidentment, avui... compraves, o sigui, abans era així, els pisos, les cases, els terrenys, doncs, augmentaven, sempre tenien un lleuger, o molt, però suposem lleuger, creixement, no anaven mai enrere, això amb la crisi també es desploma. Com que diem que el que valia 10 ara ja val 100, doncs la realitat és que valia 10. I ara tornem a dir que val 10, però hi ha gent que va pagar 100.
Sí.
I per tant, aquest ha sigut una cosa que la gent... O sigui, jo estic segur que també hi ha molta més gent que voldrà accedir al lloguer i es plantejarà molt tardanament la propietat per això. Per què? Quina seguretat me dona? Vull dir, això de que em deia el meu pare, de que inverteix en això, que això segur, no? Vull dir, això ho tindrà sempre i sempre tindrà un valor. No és cert.
Jo crec que estem aquí, o sigui, la majoria de gent jove, o almenys el meu context, és un... me'n vaig de lloguer perquè en realitat... Ara jo per què he de tenir una casa pròpia?
Bueno, doncs aquesta, no? Jo crec que aquesta és una cosa que ens explica i clar, com que la gent que normalment és propietària és més la gent de la meva edat que no pas la gent més jove,
sí.
Normalment,
sí, sí.
Amb totes les accions que vulguem, però per lògica generacional, pues les cases, les propietats són de la gent que es va fent més gran que ha tingut accés. Pues passa això que hi ha molta gent que diu, escolta, a mi al final, mira, allà està. Ja. Això jo crec que també anirà canviant a mesura que ho anirem veient i que nosaltres cada vegada ho veiem més des dels ajuntaments, que l'IBI vagi castigant.
Que
l'IBI vagi castigant.
Lo que
I l'IBI comença a castigar.
Expliquem això.
L'IBI és l'impost sobre el valor.
És el que paga cada any, no? Clar, per la propietat.
Però això ja no depèn només dels ajuntaments, sinó que l'Estat te marca un creixement. I de fet hem tingut creixements importants. Una revisió catastral, que diguin, a veure, clar, què ens trobem? Jo poso un exemple, que no sé si l'he de dir públic, però és igual, no em passa només a mi. jo tinc molts més metres quadrats a la farmàcia, a l'edifici de la farmàcia, que allà on visc. No t'explico la diferència de preu de viure que pago a la farmàcia que allà on visc. Per què? Perquè la farmàcia és dels anys 60 i allà on visc és dels anys 90.
Clar.
I és clar, el valor que té la farmàcia, malgrat que hi ha molts més metres excèntric i no sé què, és molt diferent que el valor de, que va considerar l'Ajuntament de Torn en aquell moment del que valia la casa allà on visc. I la diferència és, però, de 1 a 5. No estic parlant de petites diferències. Eh? Sí. Clar, si resulta que la casa que hi ha al Caputx, que no...
Que tens desocupada.
Que està desocupada, sí. Que ara poder val 50 euros o 100 euros a l'any, doncs em passa valdre 500, potser és de persona dir, escolta, què foto jo aquí, no?
Doncs esperem que passi.
Sí, però això és una balança, eh? Perquè, clar, pensa que quan tu castigues, no castigues només el que... O sigui, no pot ser selectiu. O sigui, tu no vols dir, castigarem només
fas
aquests.
Fas una llei...
No, clar, castigues també els que hi ha i
els que hi viuen, els que hi són,
sí,
i que la millor els hi és una càrrega molt gran. Aquesta és la gran diferència que tenim a l'hora d'imposar impostos i coses d'aquestes, que tu no pots dir, pues mira, per aquest sí, per aquest no. Ah, això no s'entendria de cap manera, no? Mm. I quan tu fas una norma, pues resulta que aquell que diu, bueno, i ara a mi, per què em ve a escolta, jo fa un munt d'anys que vinc aquí, estic en unes condicions, i ara, perquè vostès volen no sé què, em castiguen per arreglar una cosa. Aquest és l'equilibri que sempre és complicat de mantenir des de la nostra posició.
Bueno, jo també veig que hi ha un canvi de mentalitat, perquè... pel fet d'anar a viure allà al centre històric, molta gent el primer que m'ha preguntat sempre és i on aparcaràs el cotxe? I deia, pues al carrer, ves, per mi no
era... O caminaré una mica.
Sí, caminaré una mica, però això implica un canvi de mentalitat respecte a les generacions més grans. Aquest canvi de mentalitat que comenceu a expressar a vosaltres, jo crec que també l'hauran de copsar els promotors, és a dir, potser a vosaltres no us farà cap il·lusió anar a viure amb un adossat més enllà del sol de l'horta, no? Que ara fem una promoció més enllà del sol de l'horta, doncs segurament els teus amics, tu mateixa, la vostra colla...
La generació, doncs, sí.
Anar a viure allà no us farà cap mena d'il·lusió, per tant, per una banda crec que potser els promotors hauran de començar a pensar que dintre els centres històrics sí que val la pena començar a rehabilitar vivendes i posar-les en lloguer. I per altra banda, també, i aquí ja sí que ha de ser cosa dels ajuntaments, i fa dues setmanes ho miràvem amb l'alcalde, amb el Pep, i dic, bueno, a veure, si mai amb l'Incasòl podem fer alguna cosa, on ho podríem fer dins del casc urbà? Perquè no ens passarà, perquè el model de Barcelona, però el model de Barcelona sempre va molt endavant de la resta de municipis, i tu vas veient que els centres històrics de Barcelona s'estan buidant de barcelonins.
De veïns i s'omplen de turistes.
Sí, llavors dius, bueno, no, el que hem de fer és consolidar que hi hagi un teixit humà viu i cohesionat, perquè si no anem cap a una societat que pot ser molt dura de viure si no realment no hi ha aquest carinyo, aquest contacte. I potser, bueno, haurem de tirar cap aquí. Primer, que els promotors comencin a veure que hi ha un canvi de mentalitat, i també nosaltres des dels ajuntaments que comencem a pensar les promocions, no la quinta xatxa, sinó el més cèntriques possibles.
I això de la mobilitat és veritat, és una qüestió d'acomodar la gent, no? I de modes. Ha arribat un punt en el qual és que és impensable que en un espai d'un poble de 900 habitants, o està inclús l'Espluga, i Montblanc, amb un casc antic, és que ha arribat al punt en què tenim que agafar el cotxe per tot.
Sí.
O sigui, la gent no entenem molts cops que el fet de que tu no deixis aparcar en una plaça, o que limites l'aparcament en una plaça, és que és qüestió d'estètica, no? I tu quan poses una norma d'aquestes, doncs hi ha el crit al cel. Ostres, no podré arribar amb el cotxe a la plaça. Escolta, tens l'aparcament aquí baix, a les orenetes, que són 100 metres. Vull dir, és que...
Si no, que vagin en bicicleta.
Clar, exactament, no?
Sí.
I clar, aquesta problemàtica que diem de que en el centre del poble doncs la gent hi pot anar, perquè on posaré el cotxe? Bueno, doncs escolta,
bueno, això anirà...
Aquesta mentalitat l'hem d'anar canviant. L'hem d'anar canviant.
Puc introduir una altra cosa?
Sí, jo en tinc una altra, però...
A veure, jo crec que també a les parts velles el que hem de pensar és en el tema de la mobilitat de la gent gran. Clar, tu ara tens una visió de gent jove. A sí. Tu pujar tres pisos t'importa un rave.
El meu tiet, que és constructor, quan va venir a veure les cases que vam anar a veure, em va dir, però això ja t'ho has pensat, perquè quan siguis gran no pujaràs.
Aquest és un tema...
Pues ja me la vendré, llavors.
Sí, però aquesta cosa ja, jo crec que també s'hi ha de pensar.
Sí,
no?
Sí.
Ens fem gran tots, i a més, afortunadament, estem en una societat que l'esperança de vida cada vegada és més alt, però evidentment no és el mateix tenir 30 anys que tenir-ne 70 o 70 o 80 o 90, que tenim molta gent que té aquesta edat. I que també veiem, i això ho estem veient, també ens passa aquí, que hi ha gent que no es pot bellugar de casa seva o que té moltíssimes dificultats perquè la seva mobilitat és molt baixa i no té la casa adaptada a aquesta mobilitat. Per tant, també penso que a l'hora de rehabilitar i a la part vella hem de tenir una mica aquesta idea de, primera, que els carrers siguin accessibles, però també que les cases siguin accessibles. Perquè, clar, la majoria de cases que tenim a la part vella són més en vertical que no en horitzontal.
Jo penso que tot el que s'ha construït fora té el mateix problema. És a dir,
perquè no s'hi ha pensat.
Tots els adossats que s'han fet,
no s'hi ha pensat,
s'han fet sense tenir en compte aquest tema. Sort de la llei de no sé qui, que va començar a dir per nassos, tothom que vulgui fer un ascensor o muntacargues el podrà fer, i nosaltres ja estem firmant moltes llicències en les quals donem pas amb aquests muntacàrregues. Però ha passat no només als centres històrics, és que ha passat fora. Bueno, i més coses.
Perquè la gent havia pensat en fer-se gran.
Cases de dos pisos. Eh?
Sí.
Dues plantes, perdó.
O a vegades hasta tres.
Sí, sí, sí. Sí,
però
vull dir,
més tres,
sí, sí. A dos ales de dues plantes, vull
sí,
dir això.
Sí, grans.
Bueno.
Sí, sí.
Això...
Sí, sí, sí. Bueno.
La mobilitat, és un tema importantíssim.
Sí, sí,
la mobilitat
tot
de la
arreu.
Gent, perquè afortunadament la gent es fa més gran i la gent pues, després té dificultats per accedir a aquesta situació. Per tant, també hi hem de pensar que és un tema. Jo crec que també això és una mica l'evolució, lògicament, no? També les possibilitats econòmiques. Vull dir, dius, i per què la gent no posava ascensor abans? Perquè no podia.
Sí, sí, està clar.
Vull dir, és que això és així, no?
Un altre tema que crec que és el principal, no? És el tema econòmic, però per part de recursos municipals, diguem, dels ajuntaments. Jo he llegit una amiga, he estat buscant accions d'habitatge a Catalunya. I llavors, accions que fan els ajuntaments quan habitatge als diferents pobles de Catalunya. I una de les coses que he trobat moltes coses en relació a l'habitatge, era a Igualada, no? I d'Igualada he trobat temes com que ara s'obre, per exemple, una convocatòria d'ajuts a propietaris que tinguin habitatges al centre històric per rehabilitar aquestes cases, o sigui, ajuts amb ells mateixos, però en la condició que després les posin en un lloguer assequible, no? Aquests ajuts, o possibles ajuts en el cas d'Igualada, però d'on poden sortir en pobles com els nostres?
Com ho fan ells? Com ho fan a Igualada? Ja després comprometo com ho miraré, però...
Vale, mireu-vos, és molt interessant.
Sí.
No ho sé, però realment quins pressupostos hi ha en relació...
De quin import parlem?
Clar.
Què parlem, de 10.000 euros o de 30.000 euros?
No, eren imports baixos, eren per rehabilitacions... Però bueno, que ja hi havia alguna cosa que potser pot estirar algú i dir, bueno, vaig a fer alguna cosa, no? El tema és, els pressupostos, què inclouen en aquest sentit? O hi ha algun cèntim per això?
Bueno, Montblanc és el que he comentat abans, el 95% de subvenció amb rehabilitació al centre històric. Però més enllà, què pots anar a fer si tots els altres sistemes d'impostos no depèn del municipi?
Mm-hmm. Nosaltres el que hem fet aquí és subvenció en façanes. O sigui, el que sí que hi ha hagut, i s'ha notat, ja fa molts anys, això ja va començar amb l'època del Toni, de subvencionar l'arranjament de façanes. A la part, o sigui, a tot el poble, i d'una manera especial s'hi va incidir a la part, a la part de Llei de Barris, no? Uh-huh. Que és la part més antiga. Vull dir, hi ha subvenció, o sigui, sí que és cert que hi ha gent que li paguem l'arranjament de la façana, el poc que faci ell, si ho ha de contractar tot poder no, però poc que sigui una mica manetes la persona o que ajudi el paleta que ho fa, la rehabilitació de la façana els hi surt pràcticament gratis. Però evidentment, o sigui, això, l'import és molt petit,
sí, sí, sí,
respecte al que és a rehabilitar un edifici,
sí,
que a no valdre res 40 o 50 mil euros és que marxen volant.
No, més.
Volant,
més,
vull dir.
Molts més.
Que marxen volant.
Sí. Molts no? més. Ho puc assegurar. Ho puc assegurar.
I aquest és el... Sí. I altres, si fem això, doncs mira, divideix 5 milions d'euros que té l'Ajuntament de l'Espluga, a què vols, 50.000, doncs dir quants pisos podrem... I no farem res més, eh?
Ja. No, clar, perquè això és el total, no?
Esclar.
Nosaltres, avantatges fiscals també amb rehabilitacions de façanes.
És a dir, tenim el mateix.
Sí, perquè no tenim tant moviment amb obra, o sigui, amb permisos d'obres, però són les avantatges que nosaltres oferim.
Tenim moltes coses a fer.
Sí.
Sí. A nivell municipal, bueno, local, jo trobo que encara s'ha de lluitar molt. I segur que ho feu, eh? Però vull dir que explicant aquestes coses que nosaltres, jo no les sé, doncs se n'entenen moltes altres. Si us sembla, tanquem un moment aquest capítol de com estan les coses reals i ens anem una mica al futur, no? I passem una mica de tema. Hi ha una paraula, una mena de fórmula, que és la 27, que en algun moment ha d'arribar a Montblanc i això ha d'afectar d'alguna manera tota la comarca. Llavors, jo és el punt d'incertesa que he posat al principi, no? El programa d'avui és anàlisi de la realitat i què passarà en un futur a la comarca. Llavors, com que tenim tres persones de tres pobles diferents, ara sí us demanaria que agaféssiu una visió una mica comarcal, diguem, que ens en sortíssim dels nostres pobles i ens poséssim en aquest altre punt de vista i us imaginéssim una mica què pot passar amb l'arribada aquesta de la 27 a la comarca, què es preveu, com seran les coses, quin model de comarca volem, etcètera.
Bueno, el model de comarca que volem jo crec que sí que és el que tinc clar. La resta d'entrada ho veig com una mica com una bola de vidre. El que sí que tinc clar és el model que hauria de tenir Montblanc i posar-lo aquí per si el consensuem també a nivell de comarca. Hi ha d'haver una pota. La pota principal és la indústria. No, de moment no ens hem d'enganyar. La majoria de la població activa la tenim a la indústria i això no es preveu que minvi, sinó que continuï augmentant-se. La segona pota és el turisme i no és qualsevol tipus de turisme, és un turisme lligat a un determinat paisatge. Llavors aquí vull entrar, que nosaltres a Montblanc només el 5% del sòl és urbà. El meu 95% del sòl de Montblanc és rural. I per tant aquí... hem de començar a incidir-hi i haurem de començar a incidir-hi i des de moment ja ho estem fent. Diu, bueno, quines coses hem de començar a protegir i posar en valor? Pues han començat amb tot un seguit de coses, tant les barraques de pedra seca, que les estem catalogant totes i que les protegirem, amb un catàleg de masos que es puguin rehabilitar, que ens han sortit 128 masos que es poden rehabilitar en sòl rústic i que per tant permetrà que hi hagi, doncs, entre cometes, uns jardiners, unes persones que ens cuidin el camí, que ens cuidin l'entorn. Estem tirant endavant tot un tema de befils, de bé culturals, d'interès locals, fora, perquè ens vam donar compte que tenim 40 i escaig befils, però tots estan dins de muralla perquè ens entenguem. I dic, bueno, doncs potser tenim coses molt interessants fora de muralla si no hi havíem pensat. I el camí, que jo tinc moltes ganes que el camí de... aquest camí que estem fent al riu Francolí, doncs, durant aquesta legislatura arribi a l'Espluga. I això ho tinc clar, és a dir, hem de tenir la indústria i la indústria ha de ser el motor perquè ens ha de donar diners per fer altres coses, que són aquestes coses, i a la gent que vulgui vindre aquí a Montblanc o a la Conca li hem de vendre no només una feina en una fàbrica o en una empresa, sinó les muntanyes de Prades, que espero que algun dia siguin... per natural, espero que puguem lligar, doncs, aquest camí que ens ha d'unir amb l'Espluga i que després hauria d'unir amb Vimbodí i si Vilaverd, doncs, Vilaverd i si Vimbodí, doncs, volgués incloure's, doncs, també. Vull dir, jo crec que hem de tenir això com a objectiu i, per tant, la carta de paisatge que aposta el Consell Comarcal pot ser una eina útil de cara a que definim com volem la conca al 95%, d'acord? A nivell local, doncs, haurem de posar, a nivell de sòl urbà haurà d'haver-hi habitatges i el que no tinc clar és què pot passar. Si hi haurà gent que marxarà a viure fora i treballar aquí, si hi haurà gent que vindrà de fora que vindrà a viure aquí perquè li agrada el paisatge, li agrada l'entorn.
I pels preus.
Els preus dels habitatges són molt més econòmics que a Tarragona. Això realment és una incògnita. Llavors, quan això hagi de passar, jo crec que el que et deia abans, ostres, que l'altre dia amb l'alcalde miràvem amb l'Incasol, si la comarca avança a nivell de polígons industrials, on podem posar dintre els centres urbans o a tocar de muralla, per entendre'ns, habitatge social, és molt important per dir, bueno, no, el que hem d'anar a fer no és el model que dèiem abans del sòl de l'Horta, sinó un model que sigui realment cohesionat i que quan tu crees un barri que estigui ben connectat amb el centre, que estigui ben connectat amb l'entorn rural i que no sigui una cosa que surt allà. Uh-huh. Llavors hem de canviar la mentalitat de com ho hem fet fins ara, aprendre dels errors, que és fantàstic.
I d'aquí 10 anys direm, ara hem d'aprendre dels errors.
No, sempre s'han après. Sí. Però sí. Tenim la sort que hem vist creixement i hem vist crisis, per tant, ara tenim l'oportunitat de tenir clar què és el que volem. Si tenim clar què és el que volem,
és després més fàcil
incidir quin tipus de gent volem que vingui a la comarca.
Jo amb això sí que estic totalment d'acord. Sí que si arriba, sí que ens hauríem de posar d'acord tota la comarca, hauríem de fer un treball de comarca molt més intens, en el qual tinguéssim clar com volem créixer i com volem edificar, per no créixer i no edificar de forma molt desordenada. I
abans fora de micro parlàvem d'un municipi proper a Tarragona
totalment d'acord.
Que ha volgut créixer. I clar, muntat adossats de punta a punta del municipi, dius,
bueno, aquí sí que s'ha...
Aquest model hem de dir que no és el que volem.
Exactament, aquí sí que jo crec que ens hauríem de posar molt d'acord.
Sí.
L'altre, el turisme, doncs aquí Vimbodí sí que... Si en un principi jo he començat dient doncs que el nostre potencial i la nostra manera de viure i de ser i de subsistir és el turisme, llavors nosaltres sí que aquí hi hem de treballar, i hem de treballar molt. Tenim un potencial molt fort. Castell de Mimanda, amb tot el seu entorn.
Poblet,
que és una joia i és el nostre orgull. El castell de Rodavella, o sigui, aquest triangle màgic l'hem de potenciar molt. Nosaltres estem des de l'Ajuntament de Vimbodí potenciant el senderisme. Hem fet, no sé si ho coneixeu, Arrelats, en el qual hem trobat els diferents arbres històrics del terme. Hem fet una ruta en la qual, on hi ha cobertura de mòbil, hi ha el codi QR, pots accedir a la informació sobre què d'haver. Llavors aquí sí que és el nostre cavall de batalla. Possiblement amb habitatge ho tenim molt més cru, amb indústries que hi ha, però sí que, i sobretot si arriba la 27, amb això sí que ens hauríem de posar d'acord.
Sí,
com volem créixer.
Sí, i tots anar a la una i no fer disbarats.
Sí.
Sí, perquè un municipi pel seu compte podria fer-lo, però acaba afectant tota...
Perquè la 27 te pot portar tant indústria
com
te pot portar gent a treballar a la que tens. Perquè, clar, és molt fàcil. Ara, jo crec que és una miqueta patètic i lamentable que des de la Conca, Montblanc, Espluga, Vimbodí, Blancafort, Solivella, etcètera, etcètera, tu, per anar fins a Barcelona, si no pagues un peatge, és que no hi pots anar amb agilitat, no hi pots anar amb rapidesa. Te'n tens que anar a Santa Coloma, te'n tens que anar a Targa, i si no, no hi vas. Que tu tinguis Tarragona a 20 minuts, 25, i tardis el temps que estem tardant. Això és un fet. Això que et pot portar, te pot portar indústria o senzillament te pot portar gent a treballar. Això te pot provocar un creixement totalment desordenat si no tens coneixement i no ens sabem conscienciants i treballar junts. Amb això estic totalment d'acord.
Bé, jo crec que...
Fem l'última aportació, que tenim
que
poc temps.
No, acabo. O sigui, jo crec que jo comparteixo el que deia abans en Joan, aquest tema, vull dir, la comarca és bàsicament industrial, no ens podem enganyar, sobretot si la centrem a més en la comarca estricta, però el nostre entorn és rural. I per tant, jo crec que tenim bastanta sort en que la gran indústria de la comarca d'aquesta banda està centrada en aquest eix Montblanc, l'Espluga i Vimbodí. Mm. I el futur podria anar per aquí, no? La lògica seria que es quedés encaixonat entre la Nacional i l'autopista i que tot aquest gran eix fos, si el futur així ho permet, que vagi consolidant-se el tema industrial en aquesta banda. Això vol dir que ens deixarà els nuclis urbans a banda, molt a prop, però tot és molt a prop aquí, però no, o sigui, no tindria cap sentit que avui l'Espluga deixés fer una nau industrial, jo què sé, al
sí, a la banda
de Palau, no?
Sí,
per dir alguna cosa, vull dir, allà, escolti, perdoni, vagis-en allà, i això sí que, en aquest sentit, els plans urbanístics són bons, perquè t'obliguen, no? Dius, escolti, nosaltres tenim clar que, i ara parlo de l'Espluga, perquè el que és el context urbà serà el dibuix que en aquest moment hi ha, que es pot anar ampliant, afegint, o sigui, l'Espluga no té aquests nuclis separats, o sigui, tot està tocant una cosa, està enganxada una cosa amb l'altra, i si creix, haurà de créixer per força, ampliant una mica cap a la zona del riu, o tancant-se sobre si mateixa per la zona de la Cometa i ajuntant això. Per tant, jo crec que el que és i això és el que preveu el pla urbanístic, o sigui, el nucli de l'Espluga de present i de futur està tancat, va creixent sobre si mateix, i això serà dificilíssim de que pugui canviar i de que en sec sortir un estirabot, una organització Sant Miquel. Vull dir, això no és possible, no? Vull dir, no passarà, no? I després concentrar tota la indústria aquí. I, evidentment, el nostre turisme, com hem dit tots i que compartim, jo crec que aquest és un dels grans elements, no és un turisme de masses, és un turisme familiar, un turisme de tranquil, un turisme econòmicament mitjà-alt, i que aquesta és la línia que hem d'anar. Després tenim el sector serveis. I la 27 realment és una incògnita. Jo, particularment, i és bola de vidre, com deia en Joan, jo crec que creixerem. Jo crec que creixerem per l'atractiu que té la comarca i per la facilitat del treball. I perquè també tenim en aquest moment molta gent dels nostres pobles que viu a Tarragona i que potser es plantejarà de venir cap aquí. Tenim els estudiants, per exemple, no? Hi ha coses d'aquestes. Després hem de trobar lloc de treball.
Doncs amb tot això, que crec que déu-n'hi-do, no? Que avui hem parlat de molts temes, a mi m'ha semblat una tertúlia interessantíssima, segurament perquè és això, em toca directament, però estic segura que ho és per mi i ho ha sigut per molta gent. Jo m'he quedat, si us sembla, ho faig com un resum de reptes, perquè bàsicament m'han quedat reptes, no? Un és el rejoveniment de la població en els nuclis antics i, per tant, també la repoblació d'aquests nuclis antics. L'altre és no perdre la part de la indústria, que en el fons, doncs, com dieu aquí, és el motor de la comarca, però tampoc no deixar de banda el paisatge. Crec que això ja ho tenim controlat amb la carta del paisatge. Que hem d'anar junts i que hem de tenir visió de futur abans de que se'ns escapin les coses de la mà. Moltes gràcies per ser aquí i ens retrobem segur per comentar-ho més endavant.